són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La jutge ordena l'ingrés immediat a presó de Fèlix Millet i Jordi Montull, tot just 3 setmanes després de la condemna per l'espoli del cas Palau per la fiscal. L'avançada edat dels condemnats no és cap obstacle perquè ingressin a la presó. El tribunal justifica que hi ha una alta probabilitat de risc de fugida de Millet i Montull. També té en compte que podrien tenir béns a l'estranger i que el seu patrimoni no arriba a cobrir les multes que se'ls han imposat. Notícia d'aquesta tarda important, quan, recordem-ho, la sentència encara no és ferma, però finalment van a la presó fins que es resolguin els possibles recursos presentats a les altes instàncies judicials. Carles Puigdemont, d'altra banda, s'ha reunit aquest matí amb els diputats de Junts per Catalunya a Brussel·les. Segons fonts del Partit Demòcrata i Esquerra Republicana, estaria sobre la taula una doble investidura, amb Puigdemont com a president a Brussel·les, a través de l'Assemblea d'Electes, i un altre president investit al Parlament que encapçalaria la funció executiva del govern. No queda clar, a hores d'ara, quines funcions tindria Puigdemont. Asseguren des de Junts per Catalunya que encara s'estan explorant totes les opcions. Eduard Pujol ja ha deixat clar que no es farà públic avui cap acord. Les nevades són protagonistes avui i també han continuat dificultant en les últimes hores la circulació de manera important a les carreteres i als accessos al Pirineu. La neu ha obligat a suspendre el transport escolar a les cotes més altes. Prop de 3.000 alumnes no han pogut anar a escola i es preveu que avui les precipitacions continuïn o tornin, segons el cas. Les nevades arreu del país són intenses, especialment a les cotes altes del Pirineu. Per altra banda, a Madrid, l'aeroport de Barajas ha suspès les sortides a causa també del temporal de neu. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Diu la gent que tens moltes cares. A uns els impressiones molt, a d'altres no et volen ni sentir. Molta gent et reclama, sobretot quan el soroll els hi molesta. No ens deixis, perquè et necessitem. Estimat silenci, ens has d'ensenyar molt, perquè el silenci ajuda a reflexionar, a aturar-se, a generar pau i calma, i a escoltar, sobretot escoltar i respectar. Si practiquem el silenci amb assiduïtat, podem connectar molt millor amb nosaltres, amb els altres i amb el món. No li tinguis por. Només et demana que deixis de sentir el so, el soroll de l'exterior, per apropar-te a tu. Fomenta estones de silenci interior. Pots fer-ho al carrer, a casa, menjant, observant quelcom. Al principi et pot costar, però com tot bon hàbit, en una setmana sabràs escoltar el silenci i apreciar-ho. Abraça el teu silenci i escoltaràs molt millor.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6, heu sentit el comentari de l'actualitat, el pensament del dia, millor dit, amb Jordi Casado sobre el silenci. I ara sí, comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Volem parlar avui de memòria històrica, però fer-ho a través de l'Holocaust provocat per Hitler i el nazisme. Un autèntic genocidi que ens té encara marcats, fins i tot a les generacions que no el van viure. La celebració el 27 de gener, o millor dit, la commemoració del Dia Mundial de les Víctimes de l'Holocaust, posa novament sobre la taula la necessitat de mantenir viu el record del que va passar en aquell context dels anys 40 i en el que ja començava a ser la recta final de la Segona Guerra Mundial. El mandat internacional de l'ONU és del 2015 i preveu ja una condemna sense excepcions a qualsevol manifestació d'intolerància religiosa, incitació, assetjament o violència contra persones o comunitats i que estigui basada en l'origen ètnic o les creences religioses a qualsevol lloc del món. Una manera genèrica de condemnar uns fets que han superat històricament totes les barreres de la perversió humana. La situació del reconeixement de les víctimes actualment i els reductes de negacionisme, que també malauradament existeix, són qüestions que igualment ens preocupen. I també parlarem, encara que sigui breument, d'una recent llei aprovada pel Parlament polonès amb la majoria del govern nacionalista que castiga qualsevol persona que culpi Polònia dels crims nazis, entre les crítiques d'Israel, dels Estats Units i d'Ucraïna, també, sobretot en aquest país, en el cas d'aquest país, per la qüestió de la matança contra la població polonesa a Volínia durant la Segona Guerra Mundial. A banda dels fets concrets, avui volem fer nosaltres, des del mirador de l'actualitat de Ràdio Estel, el nostre particular homenatge a les víctimes del nazisme. I per fer-ho ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i politòleg expert en aquest tema. Senyor Torrents, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. I tenim a l'altra banda del fil telefònic Morià Ferrús, que és jueva, membre d'una de les comunitats hebraiques a Barcelona. Senyora Morià Ferrús, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Avui preguntem als oients, el món ha de treballar més per la memòria de les víctimes de l'Holocaust? Teniu tres possibles respostes, amics oients, però també traslladarem aquesta pregunta als qui participen en el col·loqui. La primera opció és sí, cal garantir que no torni a produir-se un genocidi d'aquest tipus. La segona, sí, encara hi ha gent que nega els fets o que prioritza el seu orgull nacional. I una tercera opció, no, s'ha fet i s'està fent molta feina. Segurament aquestes respostes poden semblar complementàries, pot haver-hi una part d'acord en cadascú de vosaltres en una o en l'altra. De moment està guanyant la segona amb el 60%, encara hi ha gent que nega els fets o que prioritza el seu orgull nacional. Vostès creuen que s'ha de treballar més, que no s'ha fet prou per homenatjar les víctimes de l'Holocaust o per reconèixer el que va passar, si vol començar el senyor Torrents, per exemple?
Bé, hauríem de contextualitzar-lo. No és el mateix el que s'ha fet a Alemanya o a Estats Units o a Canadà. I parlo Canadà, Estats Units, justament en llocs, indrets, països, on just, tot just no es va produir l'Holocaust, tot i que hi viuen moltes famílies, diguem-ne, de víctimes de l'Holocaust. I la resposta seria una. En canvi, si la pregunta la fem a Catalunya i arreu de l'Estat espanyol, és aquí se n'ha fet molt, molt, molt poc. És a dir, queda molt per fer, perquè vam començar tardíssim i a sobre que vam trigar, diguem-ne, el que s'ha fet és insuficient, i algunes coses s'han fet, inclús s'han fet malament. Per tant, aquí tenim molta, molta feina. Una de les principals, doncs, per exemple, s'hauria d'introduir l'educació de l'Holocaust a les escoles de primària, instituts de secundària i les universitats, per posar un sol exemple de molts.
Perquè ja amb la paraula Holocaust, d'alguna manera particularitzem uns fets que per la seva gravetat ja representen un mal en si mateix en la història. És a dir, evidentment, matar persones està malament, discriminar per raons d'ètnia o pensar-se que una ètnia és superior també està malament, però aquells fets que particularitzen això potser s'haurien de tenir ja com un fet en si. Vaja, potser costa de raonar-ho, però és tan evident.
Sí, bueno, de fet, aquesta és la raó per la qual la ONU va triar, diguem-ne, aquest genocidi, que el podem qualificar sense embuts com el pitjor genocidi de tota la història de la humanitat, i que bueno, parla de dues coses. D'una singularitat, que és el per què és el pitjor genocidi de la història de la humanitat, doncs perquè és, primer, no hem de confondre massacres, termini i genocidi, massacres que són totes doloroses, eh? No estic comparant dolors, ni patiments, ni víctimes, però les massacres, diguem-ne, es poden produir, per exemple, en una guerra. De fet, van haver més morts a la Segona Guerra Mundial que no pas a l'Holocaust, però l'Holocaust no és un conflicte bèl·lic, no són dos parts, diguem-ne. En aquest cas, també cal aclarir que tots els genocidis són exterminis, però no tots els exterminis són genocidis, i els genocidis són uns pocs, perquè pocs es poden qualificar com a tals, en els quals es vol matar a aquelles persones no per les seves idees, no per conquerir un territori, sinó pel fet de la seva pròpia identitat. Per tant, es van assassinar a dos de cada tres jueus europeus pel fet d'haver nascut o per fet de ser o d'haver-se convertit al judaïsme, és a dir, pel fet de ser jueus. I aquesta és la gravetat d'aquest assumpte, i això, una de les petites singularitats que l'han fet tan gran és justament el fet de que és l'únic dels genocidis, de tots els genocidis, l'únic en el qual s'ha volgut exterminar a tot el poble en el qual es volia exterminar.
I això està comprovat, a més, històricament, que les intencions del nazisme eren aquestes. Bé, Muriel Ferrús, disculpi, sabem que té també el temps limitat, però almenys una intervenció sobre vostè com veu el que s'està fent, també com a jueva, com a hereva dels supervivents d'aquell genocidi.
Sí, i també com a mestra. Jo soc professora de les escoles públiques i aleshores, doncs, des de les escoles tenim també molta feina a fer. Veig aquí que les tres respostes serien sí, cal garantir que no torni, sí, o sigui, cal continuar treballant per garantir que no torni a produir-se una massacre d'aquest tipus. Òbviament, com deia el Xavier, tant a primària com secundària, com batxillerat, com a la universitat, i jo fins i tot hi afegiria l'educació infantil. No cal parlar-ne explícitament, però sí que es pot parlar del tema de l'exclusió o el tema del tractament cap a l'altre, educació infantil sense cap tipus de problema. També diu, sí, encara que hi ha gent que nega els fets o que prioritza el seu orgull nacional, doncs, òbviament, hi ha gent encara avui en dia, tristament, que nega aquests fets o que posa, com ara estem veient, suposo que després sortirà el tema, ho has dit a l'entradet, el tema de Polònia, que prioritza altres interessos sobre el fet de l'Holocaust. Uh-huh. I l'última resposta, que diu no, ja s'ha fet i hi ha molta feina feta, doncs, com diu el Xavier, jo diria sí, s'ha fet, sí, hi ha molta feina feta, però aquesta feina, òbviament, ha estat insuficient, sobretot a Catalunya i a la resta de l'Estat. I, com diu el Xavier també, molta part d'aquesta feina no ha estat feta amb la cura que calia. Per tant, crec que cal continuar-ne treballant, i sobretot des de les escoles i de més institucions.
Sí, s'ha parlat moltes vegades de la necessitat d'un desgreuge històric als jueus, a la comunitat jueva. Vostè com entén la necessitat d'aquest desgreuge? S'ha parlat històricament de la creació de l'Estat d'Israel o de la protecció de les minories jueves que hi ha en molts països del món. Segurament vostè podria dir que el millor desgreuge va més enllà d'aquests fets històrics.
Jo crec que el millor desgreuja, a part ja de totes les coses que s'han fet i de tots els reconeixements públics i polítics i que s'han fet, seria que nosaltres mateixos com a poble i tots aquells que estiguin interessats en la nostra història o tots aquells que estiguin interessats en els fets que nosaltres ens han succeït, doncs que siguem nosaltres mateixos els que puguem donar exemple, no? O els que puguem dir, escolteu, que això que va passar fa no pas més de 70 anys pot tornar a passar. O sigui, una miqueta prevenció contra els crims de la humanitat i instar els estats membres, per exemple, de la Unió Europea a desenvolupar programes educatius que treballin per la memòria, per la memòria d'aquesta tragèdia i per prevenir que altres actes com aquests es puguin arribar a dur a terme. No cal arribar als extrems de camps d'extermini. Si podem matar-ho abans, doncs matar-ho, potser la paraula no és la millor, però si podem tallar això molt abans per no arribar on es va arribar durant la Segona Guerra Mundial, doncs millor que millor.
Bé, una última qüestió, i sabent que també es coneixen vostès dos, oi, Xavier Torrents i Moria Ferrús, sí. Encara que no s'hagin saludat directament, però vaja, està feta la salutació igualment. Només una breu opinió, Moria Ferrús, abans d'agrair-li la seva participació i d'acomiadar-la, sobre el que va aprovar Polònia la setmana passada. Quin sentit tenen les crítiques internacionals? Com les argumenta vostè aquesta llei?
A veure, jo la llei no la conec en tots els seus detalls, únicament he pogut, o únicament sé el que ens ha arribat a través de la premsa. Jo crec, molt modestament, que no és qüestió de dir, o de repartir culpes, o de repartir... Més aviat, avui, amb el que tenim, avui en dia, òbviament els nazis van a invair Polònia, però Polònia també té la seva part, no diguéssim, no sé com dir-ho, de culpa, de la mateixa manera que la tenen tots els estats europeus. No crec que hi hagi cap que se'n salvi. Hi ha alguns que van fer més coses per ajudar els jueus, hi ha alguns que van lluitar més o menys contra el nazisme, però crec que és la lluita contra aquests fets que van passar han de ser de tots els estats i de totes les persones. No pot ser que uns diguin això no té res a veure amb nosaltres o nosaltres vam estar invadits pels nazis. Crec que és un tema a tractar a nivell europeu i a nivell internacional, sense entrar en jo sí o tu no. No, dit d'una manera molt, molt esquemàtica. Uh-huh. Però crec que per Polònia no ho veig com un bon exemple, aquestes notícies que ens estan arribant. Crec que tota Europa, tots els països, inclosos també Catalunya, inclòs també Espanya, tots hauríem de fer una revisió, veure què és el que va passar i, sobretot, què podem fer avui en dia perquè això no torni a passar. I, a més, tenint en compte que cada cop surten més notícies i més investigacions que demostren que l'estat espanyol va tenir una relació directa amb el règim nazi. Vull dir que ningú se n'escapa dels fets que van succeir a mitjans del segle a Europa.
Uns per acció, altres per omissió, altres per amistat, també podríem afegir, no és només acció i omissió. Gràcies, Moria Ferrús, per haver-nos acompanyat. Hem comptat amb la presència d'aquesta professora jueva que sovint ens atén molt amablement. Bona tarda.
Bona tarda.
Seguim amb Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, i saludem ràpidament, que també ens acompanya uns minuts avui, Marta Simó, que és estudiant d'un doctorat precisament sobre l'Holocaust. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sabem que ens ha estat escoltant al principi. Disculpi que no li hem pogut donar veu abans, però abans de començar vostè, no sé si Xavier Torrents, per les referències que s'han fet al cas de Polònia, per exemple, vostè quina impressió té del que ha passat allà?
Sí, a veure, l'Holocaust va ser impulsat pel nazisme alemany, però va ser produït gairebé arreu de tots els països d'Europa. I quan dic arreu, vol dir no és que els nazis anessin allà i diguem-ne ells sols fessin, diguem-ne, tot el genocidi, sinó que van tindre la col·laboració activa de tots els països, i incloc l'estat espanyol, que va enviar doncs la llista dels 6.000 jueus que havia aquí, simplement que en aquest cas no es va arribar a produir aquest extermini, però ja tenien els noms de les famílies jueves que vivien aquí. Per tant, tots els països, i Polònia també, òbviament, va estar implicada com qualsevol dels països. Per exemple, per parlar d'un altre país, Àustria, malauradament, per exemple, no es va fer el que es va fer a Alemanya. A Alemanya, doncs, almenys la part que ha tingut democràcia, el que ara és la República Federal d'Alemanya, sí, s'ha ensenyat a les escoles, es va assumir des dels polítics. A Àustria, per exemple, es va... Perdoni el col·loquialisme, però per explicar-nos ràpid, es va vendre la moto de que havia estat envaït quan va ser el primer país que va col·laborar, de fet, la seva societat, bona part de la seva societat. I Àustria, malauradament, per no haver fet aquesta educació de l'Holocaust, passa el que passa. I en el cas de Polònia és una situació bastant semblant, a més tenint en compte que els països que van estar sota l'òrbita de la Unió Soviètica, doncs durant tots els anys que van estar durant les dictadures, diguem-ne, socialistes, no van fer res d'educació de l'Holocaust. Res.
Sí, sobre l'Holocaust i sobre la memòria de les víctimes, Marta Simó, que és el primer que explica, i vostè que està treballant especialment el tema ara...
Val. Bueno, és que he sentit una mica el que s'ha dit anteriorment, estava doncs... aquí amb antena.
Sí, sí, pot afegir, pot respondre o pot rebatre, si vol.
Sí, val. No, aviam, voldria comentar alguna cosa respecte al tema d'educació.
Sí.
Jo, de fet, soc membre d'un grup internacional de recerca sobre educació de l'Holocaust, de l'IRA, i aleshores, d'entrada, malauradament, les nostres conclusions que hem tret des de l'últim estudi que hem fet és que, per més que ens esforcem, no es garantia que ensenyant l'Holocaust podem garantir que no es torni a produir. Això és un fet que s'ha de tenir en compte perquè sovint es demana i es prega moltíssim en el món educatiu quan segurament hi ha altres aspectes que s'han de tenir en compte, com és la part de polítiques de memòria, de polítiques doncs contra la discriminació de l'odi, etc, etc. Això una petita apunt. Després, respecte al tema de que l'Holocaust... Perquè després aquí també a vegades barregem, és a dir, una qüestió és que si l'Holocaust l'entenem com el genocidi i la destrucció dels jueus d'Europa, hem de tenir en compte de que si nosaltres l'educació que fem és per no arribar a això, aleshores sí que hem de ser capaços, doncs, aleshores de fer aspectes comparatius amb altres tipus de genocidis, amb altres tipus de neteja d'ètniques, etcètera, etcètera. Uh-huh. Sobretot per no caure en banalitzacions.
Sí.
I després sí que estic totalment d'acord amb en Xavier, com amb la... no recordo el nom, perdó.
Sí, Moria Ferrus, sí, tranquil·la.
És cert que aquí hem anat a darrere, diríem, de tot el que és l'aspecte sobre l'educació, sobre l'Holocaust a les escoles. Sí, és cert, també val a dir que és una situació, no és un tema fàcil en absolut, és fàcil dir que s'ha de fer, el problema és donar, diríem, les eines, primer, als professors als quals no han estat formats. Nosaltres tenim, com deia en Xavier, una manca ja directament a dintre del món de la universitat, és a dir, aquest tema ni es pot estudiar, ni es pot treballar, ni es pot aprendre, ni tan sols es pot fer a dintre del món de la didàctica. Per tant, per més bona intenció i bona voluntat, que és així, la gran majoria de professors tenen, el fet és que no estan prou preparats, s'han fet moltes accions, i n'hi han, però tenim una mancància ja directament quan és amb la formació de la didàctica concreta d'aquest tema. I per altra banda, hi ha tot un diríem, tal com està estructurat la forma en què es podria fer aquest ensenyament sobre l'Holocaust, la veritat és que actualment ni a primària, ni a secundària, ni a batxillerat hi ha cabuda. I, per tant, una mica lligo amb el que deia, de que hi ha d'haver-hi una política anterior aquí molt important respecte a que aquest tema hi entri. I això és el que volia puntualitzar, evidentment, totalment d'acord amb el que han dit els altres dues persones.
Està clar que avui hi ha un acord de fons claríssim. Ens acompanyen Xavier Torrents, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona i politòleg, i també Marta Simó, que ho hem dit correctament, no? Vostè està fent un doctorat sobre l'Holocaust, precisament.
Estic acabant, sí.
Està acabant.
El que passa és que soc investigadora sobre l'Holocaust.
Investigadora també sobre el tema, és a dir, a banda de la part acadèmica del doctorat, ja s'hi dedica això més enllà de...
Sí, fa 15 anys que m'hi dedico.
Molt bé, doncs moltes felicitats, perquè és una causa ben justa. Bé, potser per anar acotant ja al final del nostre col·loqui avui, que sempre se'ns queda curt de temps, estem amb el reconeixement de les víctimes cada 27 de gener. Es viu aquest Dia Mundial de les Víctimes de l'Holocaust i es viu arreu, aquí a Catalunya s'han fet actes, sempre és molt bo això. Potser, com que tots coincidim que s'han de fer més passos, que s'han de fer més gestos, què és el que creuen vostès que s'hauria de prioritzar, a banda de la qüestió educativa que han comentat, a nivell institucional, a nivell social també, potser més conscienciació?
Sí, bueno, primer, per exemple, una cosa que molts altres països porten dècades que van arribar a una mena de, podríem dir, de consens acadèmic d'allò que cal fer i allò on cal eixamplar el que és l'educació de l'Holocaust. L'educació de l'Holocaust, òbviament, no és només història de l'Holocaust, sinó és només per ciències socials, es pot explicar llengua, filosofia, inclús a matemàtiques o a alguna altra, vull dir, qualsevol de les matèries. De fet, ara que es parla de lo que serien els projectes educatius com una forma d'ensenyar nova en les escoles i els instituts, doncs justament una bona eina pedagògica per fer projectes. Per què? Perquè abarca de forma transversal i alhora sectorial les diverses matèries educatives, no? Llavors, per exemple, per posar un exemple d'aquest consens acadèmic, doncs tenir clar que una cosa són les víctimes del nazisme, una altra cosa diferent són les víctimes dels camps nazis i una altra diferent són les víctimes de l'Holocaust. I quan es fa un garbuix dels tres conceptes és quan, diguem-ne, no es fila prim i hi ha errors. Per exemple, avui dia 5 de febrer, va ser el 155, suposo que no s'ha fet res o gairebé res, però avui hauria d'estar el primer dia que s'implementés el que la Generalitat va aprovar, que avui és el dia de l'exili i de deportació, 5 de febrer. I per què un dia de l'exili i de deportació a Catalunya? Justament per deslligar-ho, perquè sovint ha hagut aquesta confusió. Una cosa són, per exemple, les víctimes republicanes a Mauthausen i a altres camps nazis, però no eren resultat del genocidi de l'Holocaust, sinó resultat de moltes altres coses de la història espanyola. I això cal commemorar un dia, com avui, i és el dia oficial a Catalunya, i el dia 27 de gener és el dia de l'Holocaust, que inclou, diguem-ne, el genocidi dels jueus i el del poble gitano. I, per tant, això cal tenir-ho clar. A partir d'aquí sí que es pot eixamplar, es pot parlar, per exemple, d'altres víctimes dels camps nazis, etc. Però si això es dilueix, cosa que a casa nostra ha passat sovint, llavors difícilment es pot donar el pas següent, que és fer una educació de l'Holocaust, entenent com s'entén això a Israel, a Canadà, o a Estats Units, o a França, o a Alemanya.
Per tant, queda clar, víctimes del nazisme és tot, el mal que va fer el nazisme, que això és obvi, però des de molts vessants, des del vessant de la guerra, la pròpia dictadura interna, i després el genocidi, que va ser doncs, tota la matança de jueus que es va fer en aquesta ideologia antisemítica, antisemitista, millor dit, en els camps de concentració. Bé, sobre aquest pas més, i ja per acabar, ens queda un minut i mig, si vol, Marta Simó.
Jo volia fer una puntualització.
Endavant.
En Xavier, perdona, és el fet de que el Dia Internacional, de fet, és bastant controvèrsic, perquè en molts països, no única i exclusivament, se celebra el genocidi de la destrucció dels jueus i dels gitanos, sinó que en molts altres llocs és altres víctimes de la persecució nazi, inclús altres genocidis. Inclús, per exemple, ara a Holanda s'està debatent si a dintre d'aquest marc internacional del dia 27 es poden incloure altres víctimes com són les indonèsies que van ser víctimes d'un genocidi per part d'Holanda. També, lligat a això, ja hi ha un dia concret que és el Hashoah, que és concretament del genocidi dels jueus. I aleshores és cert que aquest dia internacional 27 és un dia de memòria polèmica. És a dir, que no queda clar i que en realitat
curiós,
s'ha de saber molt clarament què estàs commemorant en aquell moment i per què ho estàs fent.
Només una cosa de rigor acadèmic. És polèmica a Espanya perquè...
No,
a Espanya... Marta, jo t'he respectat el torn.
Sí.
Hi ha un dia europeu, que és el 27 d'agost, que és les víctimes del nazisme i de l'estalinisme. És el 27 d'agost, no el 27 de gener. I el 27 de gener hi ha una polèmica a Espanya i en països on no es treballa bé l'educació de l'Holocaust, això és real, però en els països on es treballa bé, no, aquesta polèmica no existeix.
No, no hi estic d'acord.
Bé, hi ha una mica de desacord sobre hauríem el tema de polèmica o no.
Hauríem de parlar-ho, perquè,
sí,
per exemple, Anglaterra celebra totes les víctimes...
No celebra, commemora.
Commemora, sí.
Més genocidi.
Sí, ho hem de deixar aquí, però en tot cas quedem per un altre dia, a veure si és possible que vingui també Marta Simó aquí. Gràcies també, Xavier Torrents. Fins una altra, i que no es torni a repetir, en això coincidim, i que no hi hagi mai cap discriminació per intolerància religiosa o per raons ètniques. Adéu-siau a tots dos, que vagi bé.
Gràcies.
Bona tarda.
Avui volem acabar fent un petit homenatge a Miquel Fernández Vieito. És el pare de Miquel Fernández Gómez, que ens ha acompanyat moltes vegades, aquest membre de l'executiva del PSC a Barcelona. El seu pare també havia estat president de l'Associació Selva Camerún, havia viatjat a Bakú, també ha estat compromès en l'activitat social al Kosovo, tenia 61 anys i ha mort ara fa pocs dies a Barcelona. Havia estat al barri de Sant Andreu, i el seu compromís social ens interpel·la i ens fa dir descansi en pau.